Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els veïns de la Creu Alta no veuen amb bons ulls que l'escola s'ha muntada ofereixi també places d'ESO a llarg termini. Consideren que aquesta proposta que ha posat sobre la taula l'equip de govern acabaria perjudicant el projecte del s'ha muntada. Per això creuen que una bona alternativa seria aprofitar el trasllat de l'escola Ribatallada per oferir-hi aquestes places. Jordi Turguet és vicesecretari de l'Associació de Veïns de la Creu Alta.
Era una idea que es podia parlar i se'n pot continuar a parlar, molt millor que la de l'ha muntada, però fins ara només ha sigut això, idees que no acabem de lligar.
La millor opció des del punt de vista dels veïns, però, és la construcció d'un institut a l'antiga caserna. D'altra banda, els fiscals catalans treballen en la causa oberta contra els alcaldes que van facilitar la celebració de l'1 d'octubre, entre els quals hi ha el de Sabadell, Matías Serracant. Avui s'ha fet una trobada amb el fiscal superior de Catalunya per dissenyar l'estratègia a seguir per processar els batlles, una causa pendent durant 7 mesos. El Consell Comarcal del Vallès Occidental celebra avui els seus 30 anys de vida. Ho fa amb un acte institucional a la seva seu, a la carretera de Terrassa, amb la presència de membres històrics d'aquest organisme. A més, avui també s'ha d'inaugurar una exposició i s'ha de revelar una placa commemorativa. Després connectarem amb el Consell Comarcal per saber com està anant tot plegat. I en esports, l'equip femení de waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell es prepara pel seu viatge a Quirixi, on a partir de divendres disputaran la Final Four de la Champions. Les de David Palma volen demà cap a Rússia per afrontar-se a l'UPSE hongarès a 4:45 de la tarda de divendres, hora d'aquí. Aquestes i d'altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda de la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus. A Sabadell han pujat considerablement les temperatures. De fet, 7 graus més a aquesta hora respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? La primavera ha vingut per quedar-se? Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui marcada per un temps esplèndid. Cel assolellat pràcticament arreu del país, si bé a punts del muntanya del prelitoral i altres sectors de la meitat est, com la serralada transversal o punts del Prepirineu, hi han crescut cúmuls poc desenvolupats, ja que continuem doncs, amb l'abraç de l'anticicló i amb altes pressions. A més, aquest temps tan assolellat doncs, ve acompanyat de temperatura que ha pujat en alguns indrets, a punts sobretot de l'interior i del Pla de Lleida, en 24 hores fins i tot 10 graus, amb un ambient molt, molt suau a primera hora de la tarda. La jornada de cara demà, amb alguna cosa més de nuvolositat, sobretot es desenvoluparan nuvolades una mica més persistents, amb la possibilitat de 4 ruixats durant la tarda a punts de muntanya, especialment del quadrant nord-est i altres sectors del Pirineu, també central i occidental. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Montcada i a Sant Quirze per anar cap a Barcelona i també trobem alguns problemes a la B30 a Cerdanyola i a Barberà en els dos sentits. En canvi, a Barcelona se circula ara mateix sense problemes segons el Servei Català de Trànsit. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Com us dèiem en titulars, l'Associació de Veïns de la Creu Alta creu que la millor solució a la falta de places públiques de secundària al barri passa per la construcció d'un institut. L'entitat defensa que els terrenys de l'antiga caserna són idonis per aixecar l'equipament, però el govern municipal ja ho ha descartat. L'aposta de l'executiu, tot i que s'hauria de consensuar amb la Generalitat, perquè és aquesta la que té les competències en ensenyament, és ampliar l'escola s'ha muntada. L'Associació de Veïns, però, no comparteix aquesta alternativa. El vicesecretari Jordi Turguet creu que convertir el s'ha muntada en una escola-institut acabaria perjudicant el projecte educatiu d'aquest centre. Són declaracions al programa Al Matí.
Modificar alguna cosa del s'ha muntada ens sembla una mala idea. El carrer del Col·legi s'ha muntada actualment és un dels que més prestigi està adquirint a la ciutat de Sabadell per la forma com tenen plantejat la seva manera de portar els estudis. I ara pretén de canviar una escola que funciona amb el que ha costat que aquella escola funcioni com el nivell que ha arribat, no ens sembla una bona idea.
Entre la proposta de l'entitat i de l'equip de govern en podria haver una a mig camí, el trasllat de l'escola Riba Tallada al carrer Francesc Layret, la qual cosa podria obrir la porta a una ampliació també de places de secundària.
Que no és el que en principi nosaltres mateixos hauríem volgut desitjar, pot ser una bona idea, i pot ser una bona idea si es contempla també buscant com el Riba Tallada arribés al nivell de secundària. El que passa és que és una idea també per plantejar-la, però, repeteixo, pel tema dels metres quadrats, no sé fins a quin punt serà factible ampliar una escola primària com és el Riba Tallada i a sobre que pugui també contenir secundària. Era una idea que es podia parlar i se'n pot continuar a parlar molt millor que la del Sant Muntada.
Dotar d'un institut de secundària a la Creu Alta és una de les reivindicacions històriques dels veïns. Actualment, els alumnes que surten de les tres escoles públiques de la zona, Sant Muntada, Creu Alta i Riba Tallada, tenen l'Institut Vallès com a centre adscrit, una circumstància que obliga els estudiants a sortir fora del barri per cursar l'educació secundària obligatòria. Més coses, els serveis de promoció econòmica de Sabadell han batut rècords d'assistència, inserció d'usuaris i pressupost durant el 2017. Pel Vapor Llonc, al Molins, al Centre de Promoció Empresarial i al Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta hi han passat, atenció, més de 10.000 persones. Es tracta de la xifra més elevada que ha registrat mai la ciutat. A més, el percentatge de persones inserides també ha crescut fins al 56%. Aquestes dades demostren que, malgrat que els efectes de la crisi comencen a passar, promoció econòmica continua guanyant pes. Així ho ha apuntat almenys el regidor de Treball i Empresa, Edu Navarro, que assenyala la voluntat de mantenir aquesta tendència.
La intenció és, per part del govern municipal, que l'eina que tenim de la promoció econòmica, que popularment és coneguda com el Vapor Llonc, però que també té el centre de formació de Cal Molins i els dos tres centres empresarials, tant el de la Fira com els d'empreses industrials, doncs que continuïn incrementant el seu volum i que hi hagi una millor atenció cap al ciutadà, que al cap i a la fi és la finalitat que té aquesta eina municipal.
El que no ha canviat és el perfil de persones que busquen els serveis de promoció econòmica. Encara predominen les dones, sobretot d'entre 25 i 44 anys.
Població de mitjana edat, doncs, que va patir fa 10 anys les conseqüències de la crisi, que el que hem de fer nosaltres dintre dels recursos dels que disposem és que pugui tornar a reinserir-se, formant-se o reciclant-se, i d'altra banda doncs, també tindrien la part de la població més jove, no?, que acaba els estudis i té dificultats per inserir-se al mercat laboral. I llavors, des de la promoció econòmica, el que hem de fer és tot el possible perquè aquestes dues franges de la població doncs, que es puguin inserir.
Aquestes dades positives coincideixen amb el moment en què promoció econòmica disposa del pressupost més elevat, que arriba fins pràcticament als 10 milions i mig d'euros, un 14% més que el 2016. I ara sortim a l'exterior perquè el Consell Comarcal del Vallès Occidental fa aquest mes d'abril 30 anys de vida. Per celebrar la feina feta des del 8 d'abril del 88 fins a dia d'avui, l'organisme està fent a aquesta hora un acte institucional. Inaugurarà una exposició que recull aquesta trajectòria. Anem fins a la seu del Consell Comarcal, a la carretera de Terrassa, per saber com està anant aquesta commemoració. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs l'acte ha començat puntualment a les 6 de la tarda, quan han arribat totes les autoritats, entre els quals hi ha els alcaldes de Sabadell, en Matías Arracant, alcaldes de Terrassa, de Vacarisses, de Castellà, etcètera, etcètera, de pobles de la comarca. En definitiva, gent que ha passat també per aquest edifici del Consell Comarcal del Vallès Occidental durant aquests 30 anys de feina. En aquest sentit, ha començat mirant enrere l'acte, perquè ha convidat a parlar el que és l'únic president més antic i que està en vida, encara que resta en vida, que és Oriol Civil i Desveus, que aquest matí teníem aquí a Ràdio Sabadell i ara obria l'acte. Després també ha parlat la primera gerent del primer mandat d'aquest Consell Comarcal, que de fet va presidir l'Antoni Ferrés, el que va ser alcalde de Sabadell, i la Isabel Rueda, i recordava com al principi va costar començar amb aquesta empresa, aquesta feina del Consell Comarcal, perquè no tenien clares les funcions que havia de desenvolupar en una comarca tan important com el Vallès, amb dues ciutats com és Terrassa i Sabadell. Ara, en aquests moments, a la sala d'actes de plens d'aquí al Consell Comarcal, s'està fent una tertúlia moderada per la Cristina Herranz, la periodista de TV3, amb el Carles Canonge, exconseller del Consell Comarcal, i també era el que va ser l'alcalde de Vacarisses, en Lluís Maria Coromines, alcalde que lliderenc i que també havia sigut exconseller comarcal de Convergència i Unió, en Marc Sangles, exconseller comarcal per Esquerra, l'Olga Jiménez, exconsellera comarcal per Iniciativa, Mònica Carol, exconsellera comarcal pel Partit Popular, i en Jacint Padró, conseller comarcal per les CUP. A més, hi ha un representant sabadenc a aquesta tertúlia, és en José Luis Fernández, conseller del comarcal per Ciutadans.
Moltes gràcies a ells per aquesta última hora.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
La PA de Sabadell atura un nou desnonament. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha paralitzat el procés d'en Josep, un veí del carrer Manyans número 2 a Campoamor. Des de les 8 del matí, els activistes de la PA han fet guàrdia davant del portal fins que dos quarts tocats d'una han rebut la notificació que la comitiva judicial no es presentaria. La solució és provisional perquè, presumiblement, el demandant, el fons voltor Paratus, no retirarà la petició contra en Josep. Ell cobra una pensió de 660 euros i pateix una malaltia crònica que li impedeix treballar. Amb aquesta pròrroga del seu procés hipotecari, volen aconseguir una solució definitiva, com explica Rosa Païssa, portaveu de la PA de Sabadell.
Ho poso als jutjats i no sé quin criteri fan servir. Normalment són d'un mes, dos mesos, màxim tres mesos. Nosaltres demanem un lloguer social perquè ell és que no és que no vulgui pagar, sinó és que vol pagar una quantitat que ell pugui pagar dins del que cobra, no?
Cada setmana la PA tracta de dos a tres casos de liquidació hipotecària a la ciutat. De fet, dijous hi ha un segon desnonament i la PA ja ha convocat una mobilització al matí al carrer de la Bonaigua de Can Uriac.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Obrim pàgina política a la causa contra els alcaldes que van facilitar la celebració de l'1 d'octubre, entre els quals hi ha el de Sabadell, Matías Serracant, podria reprendre's en breu. Després de 7 mesos en situació d'espera, avui s'ha produït una trobada de fiscals provincials catalans amb el fiscal superior de Catalunya per unificar criteris a l'hora de saber quins delictes s'imputen a aquests batlles. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aquesta reunió privada és el primer gest per tirar endavant la causa contra els 700 alcaldes que es van mostrar favorables al referèndum des de la mort del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, el mes de novembre passat. Ara els fiscals decidiran si cedir locals o recursos públics a aquesta consulta podria constituir un delicte. En aquest sentit, l'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, i el de Callús, Joan Badia, van ser citats a declarar dimarts de la setmana passada sobre aquesta qüestió. Cal recordar que l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, va ser també citat a declarar el 20 de setembre passat, però es va negar a comparèixer davant del jutge.
No deixem la política. El diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya, Alejandro Fernández, ha visitat les instal·lacions d'Esmatza aquesta tarda a Sabadell. Des de la seu d'aquesta empresa i acompanyat del portaveu del seu mateix grup a l'Ajuntament, Esteban Gessa, Fernández ha assegurat que Sabadell és un lloc clau pel seu partit de cara a les pròximes eleccions municipals.
Efectivament, de fet, Fernández ha presentat el Pla d'Acció Municipal del PP, en el qual es basa per la recuperació del partit, de l'augment de regidors i càrrecs electes a Catalunya. Fernández ha recordat que l'any 2011 tenia el seu partit les alcaldies de Castelldefels, la de Badalona i més d'una vintena en el total de Catalunya. De fet, més de 50 participant en el govern. En alguns casos, inclús, havent començat a l'oposició i acabant en el govern del municipi. Fernández destaca que Sabadell és clau en l'estratègia del PP.
Una de les primeres poblacions que hem decidit per encetar aquest pla territorial és Sabadell. Sabadell és molt important per al Partit Popular de Catalunya. Estem convençuts que és una d'aquelles poblacions on es donen les condicions adequades per ser capaços d'aconseguir governs de canvi de formacions polítiques constitucionalistes. Sabem que no serà fàcil, però que és totalment plausible i que, per tant, s'ha de treballar.
Alejandro Fernández ha destacat el paper d'Esteban Gessa a l'Ajuntament de Sabadell i ha alertat sobre els processos de remunicipalització que es dirigeixen només des de la ideologia, ha dit.
En successos, detinguts quatre membres d'un clan familiar que es dedicava al robatori de bombones de gas Freó. Els arrestats, en llibertat amb càrrecs, robaven en empreses de l'àrea metropolitana, també de Sabadell. Els Mossos d'Esquadra els atribueixen almenys una trentena de robatoris d'aquest tipus.
El grup que acumulava mig centenar d'antecedents aprofitava els descuits dels treballadors de les naus per endinsar-s'hi i sostreure el material. Els lladres, però, no manipulaven les bombones de gas Freó, sinó que intentaven vendre-les el més ràpidament possible. I és que es calcula calcula que una ampolla de 60 quilos de la substància val uns 7.000 euros, una quantitat que podia pujar encara més en el mercat negre. Ho explica el cap de la investigació, el sergent Salva Romero, de la comissaria dels Mossos a Cornellà.
És un gas que està en fase d'erradicació per la comunitat europea, pel tema mediambiental, de la capa d'ozó, perquè és molt contaminant. Aleshores, ja fa uns anys que se li van posar uns plusos econòmics perquè fos més car i forçar així també la seva erradicació. Aleshores, en el mercat negre, que aquest material, al ser tancar la seva compra legal, doncs ja hem detectat que hi ha un mercat negre, pues, que era un objecte, un material que molt golós en aquest sentit.
La policia catalana manté oberta la investigació i espera detenir 3 persones més en el marc de l'operació.
D'altra banda, els Mossos també han desmantellat 2 plantacions de marihuana a Bellaterra. Els agents han intervingut gairebé 1.800 plantes amb un valor aproximat de 107.000 euros al mercat il·lícit. De moment, només hi ha un detingut en relació a una de les 2 plantacions. És un veí de Mataró acusat de delictes de tràfic de drogues i de defraudació de fluid elèctric. Ja ha quedat en llibertat amb càrrecs. D'altra banda, 5 anys després, els estudiants tornen a ocupar el rectorat de la UAB. És una protesta simbòlica protagonitzada per més de mig centenar, volíem dir, d'alumnes contra el judici a 27 persones per l'ocupació del 2013 i una crida a la participació a la vaga dels dies 25 i 26 d'abril. Demanen la rebaixa del 30% de les taxes i l'equiparació de preus de màster i de grau.
La pujada de preus ha deixat fora de les aules, com a mínim, un 7% dels alumnes catalans, segons les assemblees de facultat de l'Autònoma. També fan crítiques en clau local adreçades al rectorat. Josep Galván, encausat en el cas conegut com Som 27 i més, 27 i més, diu que tenen sospites que van ser escollits dins les llistes negres que té la UAB per la seva ideologia i activisme dins la universitat.
Sospitem que també el nostre cas estava enquadrat dintre d'unes llistes negres. És molt curiós que en cap moment el rectorat va optar per identificar-nos o per fer una labor que se'ns comuniqués prèviament d'obertura de judici, i és molt curiós també, contextualitzant amb això, que som diferents persones que eren bastant actives en aquella època dintre del moviment estudiantil, repartides per les diferents facultats.
Galván creu que les llistes només poden provenir directament d'espionatge o bé dels arxius interns protegits per la Llei de Protecció de Dades. L'altra crítica és per la presència d'entitats privades al campus, com ara bancs i caixes. L'ocupació del rectorat ha començat de forma simbòlica aquest dimarts a les 11 del matí i s'hauria d'allargar fins demà dimecres a les 2 del migdia, just 27 hores després d'haver iniciat la protesta.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
I un apunt cultural, Sara Labrador i Josep Maria Casas han entregat avui un exemplar del llibre de Sabadell a l'alcalde de la ciutat, que els ha rebut al pati de la Casa Duran. El mateix Matías Serracant prologa aquest llibre de 482 pàgines que repassa els indrets més emblemàtics de la ciutat en format literari i també n'explica les dades més rellevants.
A l'obra hi surten reflectits curiositats i també històries sobre la Torre de l'Aigua, l'aeroport o la mateixa ràdio, per posar uns exemples. Josep Maria Casa explica com s'han documentat de cada lloc.
Com hem fet nosaltres aquestes visites? Pues no les hem anat a treure d'enlloc. Ens hem posat en contacte amb les autèntiques persones que ens ensenyen qualsevol cosa d'aquí de Sabadell i amb una gravadora i una màquina de fotos i els al costat ens ho expliquen. Automàticament hem de tenir en compte cada 10 minuts realment de gravació, és una hora després de passar, després ho enviem, després ens ho esmenen. Però, és clar, qui ens ha ensenyat a l'aeroport? La seva directora. Qui ens ensenya el paleontològic Miquel Crusafont? La seva directora.
Els autors diuen que el seu llibre funciona tant com a guia turística com també a nivell de novel·la. Un exemple final, a Sabadell s'han trobat 4 verges. Per què només en 30 anys van aparèixer 4 Mare de Déus de cop? Si ho voleu saber, haureu de llegir el llibre.
Ràdio Sabadell.
Respira. Viu al punt més alt de Sabadell. El proper 5 de maig obrim les portes de la nova i exclusiva zona residencial de Sabadell. Nou Can Gambós. 16 cases unifamiliars des de 225 metres quadrats amb jardí i piscina privada, al costat de Sant Quirze i connectades amb la C58.
Truca'ns al 934 05 0101 o apunta't a www.nyn.es. Vine a visitar la casa mostra en Roda Gimonet 180. Nou Can Gambús. Molt més que un lloc per viure. Un lloc per gaudir de la vida.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Has anat mai a l'òpera? Vols fer-ho per primer cop?
Ràdio Sabadell i els amics de l'òpera et porten d'estrena.
Cavaleria Rusticana i Pallacci, el millor programa pel teu primer dia.
Regalem dues entrades dobles per l'estrena. Participa al sorteig escrivint un correu al matí@radiosabadell.fm o enviant una nota de veu al 678 77 56 86 posant el teu nom i cognoms.
I digues quina és la primera paraula que et ve al cap quan penses en òpera.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
I afegim un parell de punts més enllà de Sabadell i de la comarca. El Tribunal Suprem obre la porta a la possibilitat de dedicar una nova petició d'extradició de Carles Puigdemont per un delicte de sedició.
La resolució respon al recurs presentat per Jordi Sánchez i el Suprem i critica la resolució precisament del Tribunal Alemany, que va rebutjar el delicte de rebel·lió.
Els equips d'emergència han recuperat els cossos sense vida de les dues persones que van quedar atrapades per una esllavissada a Castell de Mur, al Pallars Jussà, ahir a la tarda.
Els dos ocupants del vehicle són els pares de l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga, un altre municipi del Pallars.
I el tinent de la Guàrdia Civil, suposadament agredit per 8 joves en un bar del Tasso, a Navarra, assegura davant del jutge que va témer per la seva vida.
Així ho ha dit durant la segona sessió del judici a l'Audiència Nacional, al qual es jutja els nois per terrorisme. La gent també diu que el van acorralar i que dubta que l'agressió fos espontània.
Moment pels esports. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'equip femení de waterpolo de l'Estrelpool Natació Sabadell vola demà cap a Rússia. L'equip aterrarà al llarg del matí a Sant Petersburg i a partir d'aquí les jugadores de David Palma tindran un desplaçament en autobús de 3 hores fins a arribar a Kirishi, la seu de la Final Four de la Champions, que arrenca aquest divendres.
Tot plegat per disputar les semifinals de la Lliga de Campions contra l'UPSE hongarès. La nord-americana Kylie Neichul, que l'any passat ja va viure la decepció de caure a les semifinals contra l'Olympiakos grec als penals, assegura que enguany veu l'equip diferent per disputar una cita com aquesta.
Sí, sí, es que el año pasado jugamos muy bien toda la temporada, muy bien, y al final nos faltábamos algo, no sé, en la competición, en la Final Four, y este año es cada día venimos a la piscina con ganas y competimos en los entrenos y luego en los partidos también. Hay una sensación un poco diferente, un poco más serio.
A l'equip rival hi trobarà una companya seva a la selecció dels Estats Units, Maggie Stephens, una de les millors jugadores de l'UPSE i que caldrà vigilar de ben a prop. El partit entre l'equip hongarès i el Natació Sabadell es juga divendres a 4:45 de la tarda. L'altra semifinal la disputen l'equip local, el Kirishi Rus i l'Horizonte di Catania.
En futbol, el calendari d'aquestes últimes 4 jornades és el principal enemic del Centre d'Esport Sabadell. Els arlequinats hauran de jugar contra equips de la zona alta com Mallorca i Lleida Esportiu i d'altres com el Formentera aquest diumenge, que s'estan jugant la vida.
El calendari no és senzill, però dins el vestidor confien en poder assolir la permanència el més aviat possible. Marc Martínez, migcampista del Sabadell, afirma que l'equip sempre ha competit molt bé contra aquesta mena de rivals i creu que aquest diumenge contra el Formentera no tindran un partit fàcil per la importància dels punts a l'equip contrari.
Tot és important, ja veus.
Nosaltres competim molt bé també contra els equips de dalt. Va venir el Cornellà, vam ser mereixedors, vam anar al Camp de Lleida, també vam anar a Mallorca, no vam perdre. Bueno, vindran aquests equips, estarem bé. Aquest equip normalment està bé. No hi ha, hi han hagut partits a rotllo al Penya Deportiva que vam ser un desastre, bueno, puntuals, però nosaltres competim bé contra la gent de dalt i jo crec que aquí al final és el que passarà. Bueno, és un calendari dur. A Formentera també és dur perquè s'està jugant moltes coses i és un camp artificial, que allà s'iguala tot i bueno, nosaltres partit a partit i intentar guanyar, és que no podem dir una altra cosa.
L'equip tornarà demà a la feina pensant en aquest compromís al municipal de Sant Francesc de Formentera que es jugarà diumenge a les 12 del matí.
L'Oar Gràcia ha tornat a recuperar la sisena posició de la primera nacional d'handbol. Victòria dels sabadellencs per la mínima Esplugues i derrota del Sarrià de Ter a Palautordera. Una combinació que deixa els vertiblancs sisens a manca de 3 jornades pel final de la competició.
El triomf Esplugues ha mostrat la progressió dels de Miquel Benítez aquesta temporada. No van fer un partit excel·lent, però tot i així, i gràcies a la defensa, van ser capaços de sumar una nova victòria. El tècnic de l'Oar es felicita per aquest fet i diu que els seus jugadors són cada cop més regulars.
L'objectiu era ser regulars a fora, crec que l'estem aconseguint, i a més, una cosa que marca la diferència entre els grans equips i els equips normals o més fluixets és que quan jugues malament també ets capaç de guanyar. Avui hem jugat malament en una fase del joc, que és la fase d'atac, però en canvi hem jugat molt bé en la fase defensiva. Això ens ha compensat, defensa i porteria ens han acompanyat molt bé i ens ha permès guanyar un partit que no ha estat brillant.
Per cert, que encara en handbol, Creu Alta Sabadell i l'Oar Femení ja coneixen els seus rivals a la primera fase de la Copa Catalana.
Els arlequinats no han tingut massa sort, ja que s'enfrontaran a casa el Manyanet i el Sant Boi i hauran de viatjar a Banyoles a l'última jornada. El debut dels d'Irra damunt a la Copa serà aquest dissabte a Calbalsà contra el Manyanet. Per la seva banda, l'equip femení de l'Oar jugarà contra el Bar Micasa Sant Vicenç, el Palau Tordera, les Franqueses, el Pardinyes Lleida i el Joventut Mataró. El debut de les de Xai Font havia de ser aquest dissabte contra les Mares Menques, però aquest partit ha quedat ajornat fins al 13 de maig degut a la plaga de lesions que pateixen els dos equips.
Fem un apunt del món del tennis perquè aquest matí s'ha confirmat una nova convocatòria de Georgina Garcia amb l'equip espanyol femení.
La jugadora resident a Castellà del Vallès i que defensa els colors del tennis Sabadell ha estat cridada per la capitana de l'equip espanyol, Anabel Medina, després que s'hagi confirmat la baixa per lesió de Lara Arruabarrena. Georgina Garcia ja va anar convocada anteriorment i ara torna per afrontar amb la resta de l'equip espanyol l'eliminatòria de permanència a la segona divisió de la Copa Federació que enfrontarà aquest cap de setmana Espanya amb el Paraguai a la manga del Mar Menor.
Sandra Santanyes ja té la primera victòria de la temporada a la butxaca. La sabadellenca de l'equip Olímpia va mostrar-se molt superior a la resta de rivals que van disputar la Copa Catalana de BTT a Santa Susana.
Aquesta localitat maresmenca va acollir la tercera prova de la competició. Santanyes havia renunciat a la primera Banyoles, va ser segona a Corró i diumenge va estrenar-se al calaix més alt del podi. La sabadellenca valora positivament el seu triomf i assegura que guanyar sempre és important.
Guanyar sempre és complicat, no? I bueno, doncs costa i a vegades per una cosa o per l'altra o no t'acabes de trobar fi o tens alguna molèstia o alguna cosa i bueno, costa guanyar, per això bueno, quan es guanya doncs encara es valora més.
El podi va comptar amb una doble presència sabadellenca, ja que en tercera posició va acabar Mercè Pacios. Un problema mecànic a l'inici de la prova la va deixar en l'última posició als primers quilòmetres, però va tenir la capacitat de reacció suficient com per arribar a les posicions de podi. Un fet que deixa molt contenta a Pacios i que demostra que cada cop està més forta.
I el cap tampoc és que posi molt trist els problemes que estic tenint, sinó com estic duent a terme els contratemps, no? I el més important són bueno, les sensacions que cada cop em vaig trobant amb més força i llavors, mica a mica, hi haurà coses que hauré de millorar com la mecànica, que al final de vegades no és cosa de sort o mala sort, sinó també és cosa de potser no haver-ho mirat bé. Però hi haurà bones curses, segur, per com m'estic trobant i tot.
Sandra Santanyes i Mercè Pacios marxen divendres cap a Venècia, on diumenge afrontaran l'europeu de BTT amb diferents objectius.
I un últim apunt, pas important a la consolidació del projecte del Global Bàsquet. La permanència assolida a la primera nacional de bàsquet en cadira de rodes el passat cap de setmana permet l'entitat seguir creixent i mantenir la filosofia dels últims anys.
Apostar per jugadors joves que vinguin a formar-se i que vulguin i puguin elevar el nivell de l'equip sabadellenc en el futur. La satisfacció és màxima dins de l'entitat, ja que aconseguir la salvació a la primera nacional no ha estat fàcil. De tota manera, el tècnic dels locals, Òscar Trigo, no vols que els seus jugadors baixin al nivell d'aquí a final de temporada i recorda que encara tenen objectius importants per assolir, com per exemple la Copa Catalunya.
Gràcies, Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Posem punt i final al Notícies Vespre d'aquest dimarts, 17 d'abril. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També ens podeu seguir a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram. Tornem demà a partir de les 9 amb el programa al matí. Adéu-siau.
escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.